Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El pla pilot per implementar una renda bàsica universal a Catalunya està en marxa, començarà aquest mes de desembre, el de l'any vinent, ara s'hi està treballant i es començarà a aplicar amb la ciutadania a partir del desembre de l'any vinent. Aquesta renda bàsica universal a Catalunya el que faria seria donar 900 euros mensuals a 5.000 persones durant 2 anys i estudiar quines són les conseqüències de tirar endavant una mesura d'aquestes característiques. Per conèixer exactament què és la renda bàsica universal a Catalunya, què és el que es vol provar, a on es vol provar, amb quin objectiu, en parlem amb el responsable de l'oficina de la Generalitat que ha d'iniciar tot aquest projecte, que és el senyor Sergi Reventós. Senyor Reventós, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. A vegades les qüestions de nomenclatura són una mica complicades per la ciutadania. Aquesta renda més, renda bàsica universal, s'assembla una mica, no? Sona una mica a d'altres ajudes que hi ha en marxa, que hi ha en marxa al país. Com explicaríem a la gent què és exactament aquesta renda bàsica universal?
Bé, la veritat és que sí, és cert que durant anys en alguns moments han hagut certes confusions a l'entorn d'aquesta renda bàsica i alguna gent fins i tot l'ha confós amb aquest tipus d'ajudes, de rendes que justament són les que estan funcionant des de fa anys al país o en altres països, que són les rendes adreçades a grups normalment en situació d'extrema pobresa o en situació d'exclusió social. Aquest tipus de prestacions són prestacions condicionades, no? A tenir algun requisit, a tenir una condició de persona, doncs això, que està en una situació de vulnerabilitat, d'exclusió social, de pobresa, etc. En canvi, del que estem parlant és d'una renda que en principi té la condició d'individual, d'incondicional i d'universal.
Sí, individual, incondicional i universal.
Sí, individual, incondicional i universal.
Ah, què vol dir això?
Això vol dir que aquesta prestació la rebaria tota persona en un territori acreditada, no? amb el criteri que s'acordi, no? A l'empadronament, a portar 2 anys, amb dret de ciutadania,
sí.
El criteri que d'alguna manera s'acordi, que evidentment sobre això ja sap també que hi ha bastanta polèmica, hi ha persones en situació irregular, tot això, i aquest és un tema que està també doncs, per, evidentment, poder esbrinar i poder aclarir, però d'entrada seria adreçada a qualsevol persona i amb caràcter individual, incondicional. Això vol dir que no va adreçat a les famílies, que normalment aquestes prestacions, no, has de conviure amb un nucli familiar, etc. No, seria adreçada a un individu que en aquest cas sí que podríem valorar que si són menors la quantitat fos menor, també.
Però per entendre'ns, no seria una quantitat per la unitat familiar, sinó que si hi hagués un pare i una mare, doncs el pare rebria la seva renda bàsica
i
la mare rebria la seva.
Sí, i això, evidentment, donaria i afavoriria unes condicions de llibertat per a moltes persones que permetria fins i tot, doncs això, clar, que no haguessin d'aguantar segons quines situacions doncs indesitjables o, bueno, o de violència domèstica o el que sigui, per la dependència
econòmica. I quan diu sense condicions, vol dir que no haurien d'acreditar o demostrar cap situació especial, sinó que la rebríem pel simple fet d'existir, per entendre'ns, per dir-ho d'una manera senzilla.
Correcte, o sigui, la rebríem, exacte, pel simple fet d'existir. O sigui, de la mateixa manera que jo crec que s'entén en aquests moments, no?, que la gent té dret a un sistema sanitari, I independentment de que siguis més ric o més pobre, però tothom té aquesta cobertura sanitària però que en aquest cas seria de caràcter monetari, no? En el cas de la renda bàsica seria de caràcter monetari i no estaria subjecte a cap condició, només pel fet de ser un ciutadà, una persona empadronada en un territori que porti, doncs, no sé, més de 2 anys, no? I que es pugui, evidentment, doncs, demostrar, perquè així, doncs, clar, també afavoriria un control de que no qualsevol persona que passi per aquí la pogués, en fi, demanar, no?
Ara entrarem, perquè evidentment aquests plantejaments acaben generant molt debat, no? De punts a favor i punts en contra, però vaja, com que això en principi ara es començarà a treballar i d'aquí un any hauria de començar a aplicar-se, clar, la meva pregunta és, en aquesta prova pilota a Catalunya que ha de començar d'aquí un any en principi, a on es començarà a aplicar? És a dir, qui seran les persones que començaran a cobrar aquests 900 euros?
Bé, en principi nosaltres estem valorant molt seriosament que aquest pla pilot sigui aplicat en algunes comunitats, o sigui, localitats, o pobles o algun barri de Catalunya. Estem, evidentment, en la fase d'anàlisi, de veure quines comunitats o localitats de Catalunya són, bueno, representatives, no?, del teixit social i econòmic de Catalunya, i en aquest cas, doncs, bueno, podríem pensar, doncs, un poble, doncs, de l'interior, un poble de la costa, que predomini més el sector serveis, turisme, el poble de l'interior, que hi hagi una base agrícola o industrial, i bueno, doncs, un barri, no?, més urbà, no?, d'una ciutat.
I no estaríem parlant de persones que hagin d'estar necessàriament en una situació de vulnerabilitat econòmica.
No.
És a dir, pot ser una persona fins i tot que estigui treballant i tingui un seu sou?
Sí, sí, sí. Aquesta és la idea. O sigui que, evidentment, la idea de la universalitat va per aquí. Clar, aquí cal tenir molt present, i és molt important que la gent ho sàpiga, que en principi, clar, tenim un problema important, i és que això és un pla pilot, això no és l'aplicació ja d'una renda bàsica per tot Catalunya o per una zona en concret durant tota la vida, sinó que estem fent un pla pilot només acotat a 2 anys i acotat a 5.000 persones, i per tant hi haurà coses que malauradament no podrem analitzar bé, com és el fet de que en una situació de que apliquéssim la renda bàsica a tot Catalunya, aleshores caldria fer una sèrie de reformes fiscals, impositives...
Clar, perquè és el que li anava a dir, això tributarà Hisenda? No? Que li anava a preguntar, això quan es posi en marxa tributarà Hisenda?
No, clar, en principi el que és pròpiament la renda bàsica ara mateix, doncs, si se sumen amb altres ingressos, evidentment, doncs, clar, caldrà veure, no?, què suposa això a nivell tributari. Però això és una de les coses que també, doncs, bueno, haurem d'analitzar amb Hisenda, no? Bueno, és un dels temes que també tenim per fer, per veure, no?, què pot suposar això, etcètera.
Clar, aquesta és una mesura, en el cas de Catalunya, que tira endavant, formava part, diguem-ne, del pacte d'investidura entre la CUP i Esquerra Republicana, i per tant aquest és el motiu pel qual tira endavant. Després és veritat que hi ha moltes reticències polítiques, fins i tot dins del propi govern, Junts per Catalunya, doncs aquest és un tipus d'iniciativa que no acaba de veure clar, no?, per exemple. Per tant...
Bueno, en principi, ara mateix, bueno, jo no tinc tampoc allò gaires constàncies d'aquests desacords. En un primer moment, no?, suposo que sí que va haver-hi algun tipus de discussions, però ara mateix tampoc és que sàpiga jo que s'hagin manifestat, no?, públicament en contra.
Sí, sí, no,
res,
no li deia en aquest sentit, li anava a demanar en general, li deia, és a dir, i és veritat que hi ha aquest acord, diguem-ne, i que per tant Junts per Catalunya és el govern i això s'aplicarà, sí, i tirarà endavant, però que és una qüestió que no té un consens polític, diguem-ne, fort, allò implantat a casa nostra, de que hagi de tirar endavant. La meva pregunta, el que volia demanar, diguem-ne, és a dia d'avui com es planteja vostè la feina a fer amb aquesta prova pilot perquè el resultat final sigui tenir les eines necessàries per defensar de manera fefaent que és necessària un tipus de renda bàsica universal com aquesta a Catalunya.
Bé, jo crec que d'entrada, en fi, una proposta com aquestes ha de gaudir evidentment, d'un cert consens, i en aquests moments, doncs, hi ha tot un conjunt d'entitats del tercer sector que estan aplaudint aquesta mesura. Després, dins del ventall de forces polítiques, doncs també, no? La gent dels comuns crec que també s'ha manifestat favorable a aquesta mesura. Després, dins del Partit Socialista, crec que també hi ha sectors que opinen de forma favorable, no? aquesta mesura, i per tant, i crec que, repeteixo, dins de Junts també hi ha uns quants elements que també estan favorables a això. Aleshores, és evident que hem d'anar avançant cap a un consens el més ampli possible, perquè estem parlant d'un canvi, evidentment, de concepció, de paradigma, i que cada cop més, no? A tot el món es va veient que això ha de tirar endavant, sí o sí, perquè la gent ha de garantir o ha de tenir garantida l'existència material. Durant la pandèmia això ha estat tan evident que ha clamat al cel fins i tot de gent com el mateix Papa Francesc, o l'editorial del Financial Times, o el mateix secretari general de la ONU, l'Antonio Guterres, no? Que al final, doncs, bueno, han vist que la gent ha de tenir uns ingressos per sobreviure, i en una situació de pandèmia en la que molta gent s'ha quedat completament desemparada, sense cap tipus d'ingrés, no? Perquè han estat confinats, etc. Doncs vostè m'entendrà que en aquest sentit cada cop es fa més palès la necessitat de garantir a tothom uns ingressos de forma incondicional, no? I que siguin independents de si la gent pot o no accedir a un mercat de treball, que cada cop és un mercat de treball més insegur, més inestable i més precari, no?
Però jo crec que ara estem plantejant
arriba
coses...
Un punt...
Digui.
Que això es fa ja tan evident que costa fins i tot que pugui haver gent que pugui dir, ostres, és que no ho veig clar, això. Home, doncs escolta, això vol dir que tu no tens aquestes dificultats, aquesta situació de precarietat que cada cop més àmplies capes de la població estan patint, no?
Clar, no, això que està plantejant a mi em sembla molt interessant, no? Però fins i tot és a partir d'aquí justament, no, que comença a néixer el debat, sobretot, diguem-ne, d'aquests tres elements que vostè plantejava, del fet de que sigui individual, el fet que sigui universal i el fet que sigui incondicional, no? I segurament la universalitat i la incondicionalitat és el que acaba generant en alguns sectors més rebuig. Ara vostè, per exemple, deia, la pandèmia ha fet evident o ha fet palès que les persones necessiten un mínim de sosteniment per tirar endavant, però clar, també la realitat social demostra que hi ha persones que han pogut tirar endavant sense la necessitat de rebre cap tipus d'ajuda, i en d'altres era evident que sí, no? I per tant, el gran qüestionament és si realment tothom ho necessita, és a dir, si una persona que té una feina fixa, que té un bon sou, que té uns ingressos demostrats anuals perquè paga la seva renda, la pregunta és, i aquesta persona per què necessita aquest extra de 900 euros mensuals?
No, és que no estem parlant, evidentment, de que aquestes persones cobrin els 900 euros i se'ls posin a la butxaca i adéu-siau. No, el que estem parlant, evidentment, és que això caldrà d'una reforma fiscal, no? I que la gent que té més pagui més, no? Perquè del que es tracta és que es pugui fer una redistribució de la riquesa i que la gent pagui amb els seus impostos, una situació que cada cop és més flagrant per qualsevol persona des del punt de vista humà, no? Que és que les grans desigualtats cada cop són més insuportables i que la gran concentració de la riquesa cada cop està en menys mans, no? I això no para, no? I poques persones, no? Acumulen més riquesa que alguns països sencers, no? En una situació així, no? Es fa insostenible, no? Que la gent d'alguna manera hagi de dependre d'una feina que potser li dura una setmana o dos, i aquestes persones que vostè deia que potser ara tenen una feina fixa, demà ja no la tenen, no? Perquè ja torna a haver-hi una altra situació X o una reconversió empresarial o bé una altra pandèmia i se li va les escombraries la feina, no? Avui en dia aquesta certesa, aquesta seguretat econòmica de la que potser s'ha gaudit durant uns anys, no? Gloriosos, això ja pràcticament és una anècdota, no? Hi ha cada cop més gent que té feines precàries, ja no parlem de la gent jove, no? Que això és una realitat, en fi, que clama al cel, no? Ah. Això en aquests ara, darrers temps...
Ara, el plantejament que fa, clar, posa damunt de la taula una qüestió clau, que és per poder fer viable una renda d'aquestes característiques, cal apujar els impostos.
Home, no, per suposat, clar, evidentment, per fer una reforma d'aquestes característiques cal tornar a un plantejament de societat com la que durant molts anys han estat les societats més avançades del món, no? En aquest cas, doncs, per exemple, els països nòrdics, no? amb fortes taxes impositives que d'alguna manera permeten, no?, tenir unes societats que la gent, en fi, agafa com a referència per prestacions de molts tipus, serveis universals, de qualitat i tal. Jo crec que avançar cap a la universalitat és una de les coses que ens ha dotat de societats amb més benestar, no? Ningú crec que en aquests moments pugui qüestionar la importància d'un servei sanitari i més després d'una pandèmia, no? I el que encara és sorprenent és que la gent no... o alguna gent, millor dit, perquè el suport a la renda bàsica és creixent i les enquestes que s'han fet també ho demostren, no? La gent pugui veure amb ulls crítics o de manera crítica que una renda bàsica o uns ingressos incondicionals sigui quelcom negatiu o quelcom a discutir, no? Quan realment vivim en una societat que sense tenir uns diners és impossible, no?, poder tirar endavant.
Ho dic perquè el nivell de recursos necessaris per implantar una mesura com aquesta, crec que en aquest pla pilot, per a aquestes 5.000 persones que hi volen incloure, la dotació prevista que serà necessària ronda els 50 milions d'euros aproximadament. Clar, si extrapoléssim aquesta xifra per intentar fer aquesta renda realment universal...
No es pot extrapolar. No, la xifra no es pot extrapolar perquè no té res a veure amb pla pilot, que en aquest sentit doncs no hi ha cap tipus de reforma fiscal ni canvis en el sistema d'impostos, no? Això és una cosa que és un experiment, no?, molt acotat, a un canvi que evidentment suposaria, no?, fins i tot, bueno, uns nivells de capacitat de recaptació d'impostos que en aquests moments fins
correcte,
i tot Catalunya no té.
Però fins i tot,
no?
Fins
Catalunya
i tot
li... en aquests moments... Això.
Que fins i tot en aquest sentit, més enllà de la qüestió pràctica, li tocarà també fer pedagogia al govern d'aquesta necessitat de reforma fiscal, perquè fins i tot en aquests mateixos pressupostos que s'acaben d'aprovar ara, una de les coses que no s'ha volgut fer és apujar el tipus impositiu, sobretot a les persones, diguem-ne, que ja sap que quan es necessiten diners d'impostos se'n poden fer molts, però si
sí.
El que cal són diners, els impostos que cal tocar tenen un nom que és IRPF, bàsicament, diguem-ne.
Sí, bueno, evidentment IRPF i altres, no? Està clar que també amb el tema d'impostos hi ha altres fórmules que també cal explorar. Una altra cosa és que, evidentment, nosaltres tenim les capacitats autonòmiques que tenim, no?, i les limitacions que això suposa, però de capacitat d'impostos n'hi ha bastants, no? Alguns, evidentment, doncs, darrerament s'han parlat, no? Impostos a les rendes més riques, impostos de societats, impostos a les grans empreses, a les multinacionals, en fi. Capacitat de recaptació un estat en té. Una altra cosa és que nosaltres en aquests moments, evidentment, ja ho sap, que no som estat i no tenim aquesta capacitat. I aquest és una de les grans limitacions, no?, que evidentment tenim. I això fa difícil pensar en l'aplicació, no?, tal com ens agradaria, d'una renda bàsica per tota la població. Però, bueno, el fet de poder tirar endavant un pla pilot ens permetrà veure, no?, la gran importància que té per a les persones a tots nivells, no?, a nivell de salut, de participació comunitària, de cohesió social, d'engegar projectes empresarials o cooperatius, etc., que pot tenir en una comunitat, no? Això és quelcom realment interessant i una gran lliçó que podem treure de la diferència que tenim actualment amb un sistema que la immensa majoria de la gent que té dret, no?, no accedeix a les prestacions actuals, no? I aquesta és una de les grans desgràcies que tenim per acabar amb la pobresa. O sigui, tenim unes dades de pobresa del 26% i, o més, i en aquest sentit, doncs, unes prestacions que no estan arribant ni molt menys a tot aquest conjunt de persones, no?
Clar, el fet que fos universal i sense condicions, el fet que fos aquesta renda fos universal i sense condicions, estalviaria aquests problemes d'accés a les ajudes.
Efectivament, correcte. Aquesta és una de les grans avantatges que s'han posat sempre de manifest, no? De dir, bueno, a veure, vostè no té una targeta sanitària? Bueno, doncs aleshores, en principi, no ha de tenir problemes per accedir, no?, al sistema sanitari. Doncs de la mateixa manera, vostè podria accedir a tenir un ingrés mensual pel fet de que, bueno, vostè està registrat, està, evidentment, controlat com a ciutadà d'aquí, etc. I en aquest sentit, això permetria una prevenció, no?, dels problemes socials de, en fi, no com ara, no?, que és bàsicament un tema de reparació, no?, de quan una persona cau en una situació d'extrema pobresa, aleshores, bueno, ha d'accedir a sol·licitar això, comprovar si s'ho mereix o no s'ho mereix, això pot trigar uns mesos, no sé què, bueno, en fi, la situació d'aquella persona, evidentment, cada cop s'ha anat deteriorant més, etc. No? En canvi, evidentment, un renda bàsica tindria un caràcter molt preventiu, no?, d'una situació així. No?
Tenint en compte que el salari mínim per treballar ronda justament aquests 900 euros, és una mica més de 900 euros, té sentit donar una ajuda que en molts casos podria ser semblant a moltes de les feines com a salari que hi ha ara mateix? Quin seria l'incentiu per treballar?
No. Bueno, aquesta és una altra cosa. Jo crec que, a veure, dins de les reformes aquestes que s'haurien de fer, hi haurien tot un conjunt d'ajuts i ajudetes i coses que actualment hi ha, que fins i tot hi ha molta gent que ja ha perdut el compte i desconeix i no sap ni que existeixen, no? Això ho reconeix moltes persones que treballen en l'àmbit del treball social, que desconeixen el mapa de prestacions existent en aquests moments, no? Per tot el caos que això suposa, no? De complements, ajuts, no sé què, no sé quantos, no? Bueno, això evidentment ho simplificaria i totes aquelles prestacions que estiguessin per sota de la renda bàsica, doncs, en principi, doncs, no tindrien cap tipus de sentit, no? Que seguissin existint, i totes aquelles ajudes que actualment hi ha, no? D'habitatges i de no sé què i tal, bueno, caldria veure, no?, quines es mantenen i quines també se suprimeixen, no? Evidentment, això també suposaria una ordenació i una simplificació del sistema d'ajuts molt interessant i, en fi, evidentment necessari pel finançament d'una renda bàsica, no?
Però des del punt de vista del treball no seria un desincentiu per treballar? És a dir, tenir aquest coixí?
Si tu tens una renda bàsica, aleshores el que fas normalment és anar a buscar feines, no?, que més interès poden tenir per tu, per, bueno, doncs per gaudir, no?, amb la feina que fas, per sentir-te útil, per sentir-te motivat, i en aquest sentit, evidentment, el que sí que generaria és que moltes de les feines que actualment es fan de forma obligada, perquè la gent no té altra sortida que haver-les de fer, la gent, evidentment, doncs, no estaria obligada a fer-les, no? I això, evidentment, es pot imaginar que augmentaria la llibertat i la felicitat de les persones, que, en definitiva, per això es fan les polítiques, no?
Que socialment hi hauria una sèrie de feines que algú les ha de fer i quedarien sense ningú per fer-les.
També sap que hi ha moltes feines que en aquests moments estan molt mal pagades i potser s'haurien de pagar millor, no?, perquè es fessin. Hi ha altres feines que estan molt ben pagades, no?, i que la utilitat d'aquestes feines, com s'ha vist durant la pandèmia, és bastant, en fi, qüestionable, no? I, en canvi, feines tan necessàries com les feines dels treballadors de l'alimentació o del sector de la sanitat, etc., són feines que cada cop, no?, han estat més devaluades i més mal pagades, no? Per tant, aquí hi ha tot un conjunt d'aspectes que segurament amb una renda bàsica entraria a reordenació i a canvis que podrien ser francament molt interessants, no?, per la vida de les persones, no?, perquè en aquests moments les regles del joc són unes regles que van en contra de la immensa majoria de la població, no?, i la gent cada cop està més mal pagada, tal. Bueno, no sé si vostè està al cas d'aquest fenomen que s'està donant als Estats Units i crec que a Itàlia, de que la gent està marxant de les feines, no?
Sí.
Això és una cosa que caldria veure per què es dona, no? Perquè en aquests moments és una situació que caldrà estudiar a què respon, no? I és que segurament la gent no vol allò fer segons quines feines en segons quines condicions, no? Prefereix altres alternatives o plantejar-se un canvi de feina o plantejar-se dedicar un temps als estudis, a cuidar els seus éssers estimats o altres alternatives que li poden proporcionar més satisfacció a la seva vida, no? Que de vida només en tenim una.
Que, efectivament. Vostè, què els diria a totes aquelles persones quan es fan plantejaments de polítiques en la línia d'aquesta renda bàsica? Diuen, als governs no els pertoca fer caritat.
Correcte. O sigui, jo sóc partidari de que la caritat és un tema que hauria, en general, de desaparèixer. O sigui, les polítiques socials, les polítiques les ha de fer un govern, una república de ciutadans. En aquest sentit, el que no pot ser és que...
Però no n'és una mica la renda bàsica? És a dir, el fet que, si ho dic per entrar en la tercera característica que vostè plantejava, sí, que és la incondicionalitat, no? És a dir, sí, els estats en general, a canvi de res, no ens donen gaire coses.
Per això, clar, aquí l'important sobretot és que nosaltres, si formem part d'un estat, d'una societat, no, el que importa és que en base als nostres ingressos, a les nostres contribucions, no, puguem anar creant un sistema que sigui el més robust i el més favorable a la ciutadania, no? I en aquest sentit, si calen fer polítiques socials més ambicioses, doncs, evidentment, doncs, caldrà, doncs, en fi, incrementar, doncs, els impostos, veure d'on surten els diners, de ser més eficaços i més eficients, no?, amb la despesa, veure que realment potser hi ha despeses que no són del tot adequades i que s'han de canalitzar a altres tipus de partides, etc. I això, evidentment, la renda bàsica el que aporta és un canvi en molts aspectes, no? I un dels aspectes també seria amb això, de dir, bueno, a veure, quantes ajudes i tipus de prestacions hi ha en aquests moments que realment es podrien suprimir si apareixés aquí una renda bàsica que seria per tothom. Que després alguna gent necessités més suport o més necessitats socials o d'atenció professional, etc. Cap problema. O sigui, el sistema de serveis socials seguiria funcionant, el sistema sanitari seguiria funcionant i, a la vegada, disposar d'uns ingressos per tothom, que en aquest sentit, després, bueno, doncs a l'hora de passar comptes a Hisenda, caldria veure qui té més diners, qui aporta més i, per tant, doncs, bueno, es redistribueix d'una forma més justa la riquesa, no?, d'un país.
Una darrera qüestió que m'agradaria plantejar-li per acabar. Pensava, per exemple, en el que va passar ahir a la ciutat de Barcelona amb aquest incendi que va deixar, sí, aquesta família morta en aquest edifici ocupat,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Clar, jo em plantejava, aquesta renda, si s'hagués de plantejar, clar, a la prova pilot entenc que la faran, no? Doncs triaran el que vostè comentava, no? Algun, sí, tipus, sí, de població, sí, d'interior, de costa, el barri urbà, etc. Sí. Quan la féssim universal, què passa amb totes les persones migrades que no tenen la seva situació regularitzada a casa nostra? Ara, per exemple, doncs, s'ha fet un darrer canvi que ha costat Déu i ajuda que arribés per part del Ministeri d'Interior, no?, per tal de facilitar l'accés a determinats tràmits, residències, etc., no?, per regularitzar situacions. Tot aquest volum de gent que sabem que existeix, que en molts casos fins i tot està localitzat, haurien de tenir accés també o podrien tenir accés també a aquest tipus de renda?
Home, jo sóc completament partidari de que les persones amb més necessitats i que en aquests moments, evidentment, aquestes persones amb situació irregular ho són, tinguin accés a la renda, no? Per suposat, només faltaria. O sigui, si alguna de les coses que inspira la renda bàsica universal és que tota persona en aquest sentit pugui accedir. Ara, hi ha una cosa que sí que és cert, que cal tenir també molt clar, no? I és que la renda bàsica per si mateix no podrà tampoc solventar tots els grans problemes que tenim plantejats en les nostres societats, no? I en aquests moments, no, tenim justament aquest problema que està vostè comentant, que no depèn necessàriament de la gent que estem allò advocant per la renda bàsica, no? Depèn, evidentment, d'altres polítiques, com per exemple, però, bueno, tampoc allò està malauradament a les nostres mans acabar doncs, amb el sistema patriarcal o amb la violència de les dones, no? O amb erradicar la Covid, no? Clar, hi ha coses que no se li poden demanar, no? A la renda bàsica, per si mateixa. Altra cosa és que, evidentment, jo em declaro completament partidari de que la renda bàsica arriba al màxim de gent possible i, evidentment, a totes aquestes persones.
No, ara ho està dic clar sobretot per la
que
dificultat.
La llei de la immigració, la llei de l'estrangeria, tot això, són lleis que s'escapen de l'abast, no? de la renda bàsica. Jo estaria completament d'acord en reformar-les i facilitar l'accés d'aquestes persones.
No, jo esmentava justament per la dificultat de fer que hi tinguessin accés, bàsicament perquè acostumen a ser persones que són invisibles o transparents per l'administració i per poder rebre aquesta renda haurien d'existir, haurien de poder tenir dret, per exemple, a tenir un compte bancari per poder rebre, no, l'ingrés d'aquests diners.
No és difícil això, no?
No, però no és difícil si tens documentació.
Sí, clar, no, evidentment, clar, sí, el tema sempre partim de la base de com facilitar l'accés a aquestes persones, no?, i com ajudar-los, no?, a que això sigui molt més fàcil per ells. Però aquí, repeteixo, no?, intervenen altres, no?, altres agents, no?, o sigui, és com de dir, com pot ser que un infant maltractat cobri menys de renda bàsica que un adult. Home, a veure, el problema no és que sigui un infant, el problema és que està maltractat. I aquí el que cal veure, no, és que tenim un altre problema. Què està passant? Per què l'estan maltractant? No? I hem d'analitzar altres aspectes que van més enllà de la renda bàsica. No? Això és el que vull, d'alguna manera, que s'entengui. No? Que crec que hem d'arreglar moltes més coses a part de la renda bàsica. La renda bàsica forma part d'una política o d'un conjunt de polítiques, millor dit, no?, que s'haurien de fer. És com dir, escolta, però amb la renda bàsica no acabarem amb el problema de l'habitatge. No. És que malauradament no l'acabarem. Per tant, el tema de l'habitatge és un altre problema molt important de les nostres societats, no? El tema de les guerres i dels refugiats i dels immigrants és un altre problema.